Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 1. La retirada. Comença l'exili.
La guerra de Bòsnia i Herzegovina va provocar més d'un milió de desplaçats interns, 500.000 refugiats als països veïns i 700.000 més que van trobar asil a Europa Occidental. Això va passar el 1995 i va mobilitzar les agències internacionals d'ajuda als refugiats. 60 anys abans, la Guerra Civil Espanyola va fer que més de mig milió de persones arribessin refugiades a Catalunya procedents de la resta de l'Estat. Eren combatents de l'exèrcit republicà i població civil que van haver de continuar el camí cap a l'exili. S'hi van afegir gairebé mig milió de catalans i, segons dades de l'època, una de cada tres persones al país es van haver de desplaçar a causa de l'avançament i la victòria de les tropes franquistes. Aquesta xifra situa en Catalunya en els primers llocs, al segle XX, en desplaçaments de població a causa de la guerra. Dades de l'ACNUR, que depèn de les Nacions Unides, indiquen que és equiparable en magnitud als conflictes dels Balcans i l'estat de violència a Colòmbia. A Veus de l'Exili volem explicar un dels episodis més dolorosos de la història del país. Intentarem explicar els diferents itineraris de la gent que es va exiliar, dels que van decidir no tornar i els que van fer el camí del retorn.
Veus de l'Exili. Capítol 1. La retirada. Comença l'exili.
Us presentem ara un reportatge sobre la retirada republicana. Ens situem a l'hivern de l'any 1939, quan les tropes de Franco ja controlen el sud de Catalunya. L'exèrcit republicà està desmoralitzat després de la derrota a la Batalla de l'Ebre. Hi ha greus desavinences entre el govern espanyol i el govern de la Generalitat, tots dos amb seu a Barcelona, i la població civil viu espantada i castigada pels bombardejos, la gana i el fred. El fil argumental del reportatge és el dietari que va escriure l'historiador polític i periodista Antoni Rovira i Virgili quan es retirava amb la seva família i un grup d'escriptors i polítics cap a l'exili que el portaria a França, on va morir.
Diumenge, 22 de gener de 1939. La visió del perill. Aquesta matinada, en el neguit de l'insomni, no he pensat en altra cosa sinó en la guerra. Tinc la visió claríssima del gran perill imminent. La setmana entrant, l'exèrcit franquista serà a Barcelona. Allò que temps ha pressentia ja ve, s'acosta, és molt a prop. Hi ha els dies comptats.
Bé, van entrar els franquistes el 26, no? I el 24 ens vam anar nosaltres. El dissabte, que aleshores es feien classes els dissabtes, el dissabte encara vam tenir classe normal a l'escola.
I el senyor Teresa Rovira, bibliotecària, filla d'Antoni Rovira i Virgili.
Que no es va preveure, no es va preveure res, és veritat.
Dilluns 23 de gener. Passos inútils sota les bombes. De bon matí, tots els de casa anem a peu cap a Barcelona. Ja no puc ajornar més la qüestió del passaport i em penso que l'he ajornada massa. Mentre fem camí, hi ha dos bombardeigs cap a la banda del port. El meu fill, que té 10 anys, camina sense cansar-se, però s'afecta visiblement per les fortes detonacions.
A Barcelona el vàrem deixar que els bombardejos ja començaven, és a dir, que el Franco entrava per un costat i nosaltres sortíem per l'altre.
Teresa Carbó, militant del POU, exiliada al Rosselló.
Jo del meu home no en sabia res. Feia temps que no en sabia res, perquè ell estava mobilitzat.
Dimarts 24 de gener. un clàxon en la nit. En aquest instant xisclen les sirenes d'alarma i tot seguit venen les explosions de les bombes i les detonacions dels canons antiaeris. Em vesteixo ràpidament a la feble claror d'un llum d'oli i baixo al menjador, on han entrat dos amics funcionaris de la sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat. Em conten que el president Irla ha estat cridat aquest vespre pel president Negrín, el qual li ha indicat que els diputats del Parlament de Catalunya han de sortir de Barcelona aquesta nit mateix.
Ens n'anem ara mateix, la meva mare, pues, Pepita, agafa el que puguis, i cada un ens en vam emportar una nina, Lenci, que per cert teníem unes nines Nancy, Lenci, i pues, vam marxar. Allà es va formar tota la família, els nostres oncles, tothom, a dir-nos adéu, i pues, va ser la sortida. El meu pare mai els va tornar a veure.
Josefina Benet, exiliada a Mèxic.
Pues, vam marxar amb maleta, una part de maleta, perquè la meva mare s'havia enviat a tenyir tota la roba de negre, i pues, nosaltres amb cares pues, sempre estàvem a l'expectativa, no?
Dimecres 25 de gener. Màgica de les desaparicions. La malfiança és encomanadissa. Molts s'imaginen noves sortides i fugides. Es comenta l'absència d'Irla. No se'l veu enlloc, no se'l troba enlloc. S'ha fet fonadís. Ha anunciat que vindrà a la casa de la ciutat, però no ve. Els seus secretaris, unànimes, declaren que no saben on és. Algú diu que ha marxat cap a la frontera. D'altres diuen que ha marxat a la seva família. El fet és que passa el temps i Irla no compareix. Els diputats malpensen.
L'última mirada a la casa d'Horta, recordo que jo ploro poc, eh? Però quan vaig veure que ens n'havien
d'anar... Teresa Rovira, bibliotecària, filla d'Antoni Rovira i Virgili.
Allò que jo havia viscut sempre i que ho deixaves i per anar on no sabies on ni quan tornaries, va ser el més terrible de deixar la casa.
Dijous 26 de gener. La situació empitjora. El nou dia ha desfet de seguida la inconsistent il·lusió nocturna. La primera cosa que sabem és que a l'hotel no hi ha res per menjar. Després del sopar, imaginari de Girona, no trobem esmorzar a Olot. Va arribant gent de tot arreu i per tot arreu. Les habitacions de l'hotel ja són completament plenes. Una gran part ha estat ocupades durant la nit per funcionaris catalans que han guanyat per mà els diputats. Dels col·legues que sortiren de Girona després de nosaltres, només Romeva, que sortia a continuació, ha trobat lloc. Divendres 27 de gener. Un autocar en un camí de carro. És més de mitjanit quan entrem a Cantallops. Fins a aquest poble, el viatge ha estat feliç. Però la darrera part, o sigui el trajecte que va del poble a la masia on hem d'allotjar-nos, presenta dificultats que no havien estat previstes. Som aturats per carabiners, que en saber qui som i on anem, ens adverteixen que l'autocar no podrà arribar fins a la masia, perquè el camí que hi porta és un camí de carro, sovint enclotat, per on passen els cotxes petits, però no pas els grossos. I la masia és a 5/4 lluny.
Al final de gener, quan ja la guerra quasi estava acabada, els feixistes ja havien entrat a Barcelona, tot això, van marxar de casa el meu pare, la meva mare, una nena que els meus pares havien adoptat durant la guerra de Gelsa de l'Ebro i jo, tots quatre.
Rosa Lavinia, anarquista, responsable de les Joventuts Llibertàries de Palafrugell, exiliada a Tolosa del Llenguadoc.
Vam anar a peu de Palafrugell fins al Portús, caminàvem de nit i de dia mirant, d'amagar-nos una mica perquè l'aviació bombardejava els que marxaven cap a França. I després de 4 dies de fred i pluja i bueno, l'hivern, ja sabem com és. Vam arribar al Portús, vam arribar al Portús, que ja era de nit. Un camió de soldats ens van deixar entrar perquè plovia i feia fred. Vam passar la nit allí. L'endemà de matí van obrir la frontera, però resulta que només deixaven passar les dones i les criatures.
Diumenge 29 de gener. La pluja impia. Encara plou a les 8 del matí, quan sortim un moment a la terrassa del mas. Puja la sentor de la terra mullada. La cortina blanca de l'aigua del cel desdibuixa el paisatge que sembla diluir-se. Tots pensem en aquella multitud de gent que aquests darrers dies han veït les carreteres i ha improvisat campaments al ras. A les penalitats i als perills de l'èxode va ajuntar-se la impietat d'aquesta torrencial pluja d'hivern.
Em sembla que era Vilassar, l'últim poble que estàvem. El que em feia de pare era comissari municipal d'aquell poble. Van passar perquè...
Teresa Seguí, anarquista, filla de Salvador Seguí, el noi de Suc.
Ja venien cap a la frontera i amb les tropes. Doncs nosaltres vam passar cap a Figueres. A Figueres vam tenir un bombardeig molt fort, que ens pensava que era d'allò, que hi van haver-hi molts morts en allà, i després ja vam passar la frontera fins a Cervera. A Cervera, la meva mare va demanar, perquè els diners que portàvem no eren bons, no valien res, i llavors va demanar quartos al García Oliver. I en García Oliver hi va donar quartos per poder per anar a Perpinyà, perquè si no havíem d'anar a un camp de concentració.
Dilluns 30 de gener. Segona conversa amb Carles Pi i Sunyer. Pi i Sunyer, que ha tornat a Can Perxés a les 9 hores del matí, fa una frase del tirall literari, però del to emocionat. Hi ha una profunditat de dolor per aquestes carreteres. A mig matí el temps millora. S'esquincen els núvols, s'aclareix l'atmosfera, s'eixamplen les clarianes del cel i el sol brilla. Els colors del paisatge canvien ràpidament. Dins una gran claror pura, el gris i el cendre s'esvaeixen davant del blau, el verd, el torrat i el daurat. Dimarts 31 de gener. Els últims preparatius. El pas per la frontera. Van venint les instruccions per al viatge. Disposem de dos vehicles grans, el bibliobús del Servei de Biblioteques al front i un autocar de l'Assistència Social de la Generalitat. Aquest últim es troba quasi miraculosament a la nostra disposició. Puig Cabaés abandonat fa 4 o 5 dies, vora un camí, sota mateix de Can Perxés, un cop complerta la missió que duia. Ahir ens havien dit que sortiríem a les 8, ara ens diuen que sortirem a les 9. S'acosta l'hora assenyalada. Amb una febre d'impaciència anem portant els bagatges fora al mas, cap a la fondalada, on hem de pujar els cotxes.
Veus aquella gent que plovent, sense cases, sense res, amb el fred... No, encara nosaltres vam ser uns privilegiats dintre de tot, de poder anar amb un bibliobús, de poder anar amb un autobús, de poder anar amb un camió. Doncs el bibliobús nosaltres hi vam anar des de l'Agullana fins a Perpinyà. Aleshores vam anar amb un autobús i anaven la gent gran, que deien els vells, que els vells aleshores eren els de més de 50 anys. Això ara. I els joves anàvem al bibliobús. Per tant, a mi em va tocar...
Teresa Rovira, bibliotecària, filla d'Antoni Rovira i Virgili.
A l'autobús quedàvem més còmodes, esclar, perquè podien anar asseguts, que el bibliobús havíem d'anar drets, no?
Dimecres 1 de febrer. Carrers del Voló. He vist a través dels vidres de l'autocar la claror de l'alba. No he dormit quasi gens. Quan s'hi veu prou, salto un moment al carrer, raríssima matinada. Dono uns quants passos i m'aturo a l'entrada d'un carreró, estret i breu, amb cases de pagès menudes, velles, ruïnoses. Un rètol em diu que aquell és el carrer de Voltaire, no pas menys. Ho dido en totes les lletres, Rue de Voltaire. Segueixo el passeig. Altres noms il·lustres, des de Rousseau a Diderot, apareixen a les plaques dels carrers. No hi ha cap dubte que el Voló tenen un Consell Municipal d'Esquerra.
Teresa Rovira, bibliotecària, filla d'Antoni Rovira i Virgili.
Teníem per cuinar un fogonet, que era com un fogonet de benzina, i amb allò havíem de fer tot el dinar i tot el sopar. Després, no cal dir, quan va faltar menjar, les angúnies de poder tenir una mica de menjar. I teníem el més just, teníem un llitet per cada un parell de mantes. Llavors, quan feia molt de fred, hi havíem de posar tots els abrics i tot el que teníem per sobre, i el mínim.
Dijous 2 de febrer. Policia i gendarmeria. Ens hem aixecat al matí, si us plau, per força. Massa de matí. Encara no s'hi veu. la policia i la gendarmeria van a la recerca dels refugiats que s'han introduït a Perpinyà sense autorització i compareixen davant dels nostres vehicles uns gendarmes que ens donen a tots els homes l'ordre de baixar.
El meu pare estava al que se'n diu Parques i Talleres, en el front de l'Ebre, que és Parques i Talleres.
Es troba... Josep Perelló, bioquímic, exiliat de segona generació a Montpeller.
I es va anar retirant dins, dins la campanya de Catalunya i va voler passar per Igualada, però no es van trobar amb la meva mare. I la meva mare anava seguint les tropes republicanes com podia, amb mi, però ens van trobar un moment separats i fa que ell sol passés la frontera a principis del febrer del 1939 per la frontera de Cerdanya, o sigui, la de Puigcerdà.
Divendres 3 de febrer. La recerca dels refugiats. Alguns companys de bon matí han sortit de l'autocar, tornen de pressa amb aire d'alarma. Aneu en compte, diuen. No paren de passar rondes de policies i gendarmes dedicats a detenir els refugiats, que poden atrapar pels carrers i en locals públics. Procureu no sortir del carruatge i, si sortiu, no us atureu en grups. És difícil de complir aquestes consignes. La majoria dels expedicionaris s'arrisquen a sortir dels vehicles. Aviat ens assabentem que n'hi ha una pila de detinguts.
Em vaig presentar davant del general francès. I com que jo havia estat un any a França, el meu pare parlava el francès. Ho diré en català per no dir un francès.
Joan Sans, exsecretari de la CNT a l'exili, tresorer de l'AIT, exiliat a Tolosa del Llenguadoc.
I president del govern de la República, li entrego els 14 tanques que estan en el nostre poder, els 14 antitanques que van junts, i li pregaria que en aquests moments que passen els nostres homes en fila de quatre, vostè els pogués donar-los l'honor d'entrar. Dic, no falta. Va ficar-s'hi de seguida, va donar l'ordre als gendarmes que els deixessin passar i que els pressin a un o dos quilòmetres per desarmar-los després. Dic, ara bé, dic, vosaltres, general, no som fugitius. Veníem amb un ordre concret del ministre de la Guerra. Així és que li demano en aquests moments, amb tanque militar, l'hospitalitat militar. Dic, volà bé, vostè la tindrà. I la van tindre.
Dissabte 4 de febrer. Jurament de l'exiliat. Ara que Catalunya ha caigut, trencada, esclafada, vençuda per la força. Ara que volen esborrar el seu nom de la geografia, el seu idioma de la literatura, el seu amor dels cors. Ara que Catalunya sembla que es desfaci i desaparegui en el clot negre de la persecució i de l'odi. Ara que centenars de milers de catalans hem de sortir de la pàtria envaïda pels vells enemics i per enemics nous. Ara que és hora de dolor i d'amargor. El meu pensament nacional s'afirma amb més vigoria. Enmig del present desolat i tràgic, poso la meva esperança en els dies que vindran, en el dret que triomfarà, en les llibertats que restabliran, en la llengua que persistirà.
Aquest èxode, que recorda les marxes de refugiats en les guerres dels Balcans, va passar quan Europa s'estava preparant per la Segona Guerra Mundial. Ara intentarem saber-ne les causes en una tertúlia amb els historiadors Francesc Bonamusa, Pelai Pagès i l'assessor del programa, Josep Maria Figueres.
Una de les primeres qüestions que se'ns apareix en el programa d'avui, que és dedicat exclusivament a comentar la retirada, les característiques, les causes, malgrat que hem parlat de la batalla de l'Ebre, i les conseqüències que tindrà amb altres programes anirem desgranant, és potser la falta d'un coneixement profund sobre com va ser aquesta retirada. Hi ha hagut una imatge tòpica que ha mostrat gairebé com un passeig triomfal. Almenys aquesta expressió l'hem pogut llegir a molts dels llibres que durant el franquisme han sortit, un passeig triomfal. Però, en canvi, quan hi ha el testimoni oral de les persones que queden, hi ha una voluntat, doncs, de defensar la retirada, de defensar amb un ordre aquesta, diguem-ne, reculada cap a la frontera. I també les característiques que té aquestes unitats que, malgrat la situació de derrota i de falta de model, sí que provocaven una situació angoixant amb la seva evolució. Com veu dir, Pelai Pagès, aquesta retirada des de la perspectiva militar?
Bé, des de la perspectiva militar està clar que quan l'exèrcit franquista porta a terme l'ofensiva final en vigílies de Nadal, i a més, desoint la treva nadalenca que havia auspiciat el Vaticà, els catòlics franquistes no varen fer cas al Vaticà, que demanava una treva pels dies de Nadal. De fet, la situació en què es trobava en aquell moment l'exèrcit republicà que defensava Catalunya era molt precària. S'havia sortit de la Batalla de l'Ebre amb unes condicions molt febles. La gran majoria dels soldats que formaven la línia del front en el llarg de l'Ebre i del Segre tenien unes posicions molt penoses. El propi general Vicente Rojo ho explica molt bé, quines eren les condicions tot just acabada la batalla de l'Ebre, de tal manera que la primera ofensiva seriosa va trencar el front. A partir d'aquest moment, a partir del moment en què es trenca el front en terres de Lleida, hi ha intents d'anar refent línies de front que fracassen progressivament, i hi ha el darrer gran intent, i ho estic simplificant moltíssim, de refer una línia de front davant de Barcelona. El riu Llobregat és el darrer intent, però de seguida es veu clar que és impossible refer línies de front. És impossible, entre altres coses, perquè es parlava d'un intent de que l'exèrcit republicà portés a terme altres ofensives en altres zones, que d'alguna manera atemperés la pressió dels militars franquistes. No es va portar a terme cap altra acció militar fora de Catalunya, cap iniciativa republicana, de tal manera que semblava ja irreversible la ruptura i l'ocupació progressiva de Catalunya. El que aquí va passar és que, efectivament, es va intentar fer una retirada el més ordenada possible, amb resistències puntuals que preveien allò que no fos tant un passeig militar, i n'hi van haver forces de resistències puntuals. La prova la tenim que des del 24 de desembre fins al 8-9 de febrer varen passar un mes i mig llarg. Per tant, no era tant una passejada militar. Quan era evident que no es podia refer cap línia de front, es va intentar fer les coses amb l'ordre, amb l'ordre més possible, no? I amb resistències.
A mi el que m'interessaria saber és qui controlava l'exèrcit republicà en aquells moments, i li pregunto a en Francesc Bonamusa.
Bé, a mi el que m'agradaria és, en primer lloc, manifestar el meu acord amb el que estava plantejant amb Palau i Pagès respecte a l'exèrcit de l'Ebre. Jo penso que aquí hi ha un tema que és molt important i que tu has citat, Palau, que és l'ordre en la retirada. Jo penso que hi ha dos grans elements que són els que configuren aquest ordre en la retirada. Pensem primer que s'estan retirant milers i milers d'homes armats amb poca alimentació, amb la possibilitat de que això es converteixi en un desastre d'atac continuat per obtenir ni que sigui allò quatre coses per menjar. Bé, pensem com acaba la guerra del Vietnam, per buscar allò coses més properes a nosaltres, queda un exèrcit allò vacant, queden milers d'homes armats, que pas, que ens cap a cap boja, no? O sigui, Albània i els albano-kosovars, tres quarts del mateix, i ens els trobem encara amb armes aquí assaltant a Barcelona algun banc. Per tant, hi ha, en definitiva, milers i milers d'homes armats en retirada. Dius, oi, això és perillosíssim. I, malgrat tot, no es produeix una violència com caldria esperar d'aquests milers i milers de persones armades. Hi ha poques violències, n'hi ha algunes, evidentment. A l'assalt, alguns magatzems amb queviures a Barcelona el mateix 26 de gener, absolutament d'acord. A què pot ser degut això? Jo fins al moment he vist dos grans qüestions. Primera, l'ordre que imposa el general Tagüenya. Jo penso que és un dels artífexs fonamentals d'aquesta retirada. que havia format part de l'exèrcit de l'Ebre, exèrcit de l'Ebre dirigit per comunistes, i ell també ho és, penso que el més intel·ligent de tots ells, i que és l'últim que va sortint progressivament cap a la frontera. El dia, a la matinada del 26 de gener, quan estan a Barcelona, encara ell està a la plaça Catalunya, traient de sota, de dins del metro de plaça Catalunya, centenars de ferits que hi havia, recollint-los, i vinga, cap a la retirada, el mateix 26 de febrer a la matinada. I això és, ell va controlant tota aquesta retirada, jo crec que aquest juga un paper fonamental. La brigada, el cos d'exèrcit del Tagüenya, amb ell al davant, penso que és un dels elements claus. I l'altre element clau, malgrat el que pugui semblar de ridícul, no ho és. És el temple del govern de la Generalitat. Perquè, si vosaltres mireu el butlletí oficial de la Generalitat del dia 25 de febrer, ai, el 25 de gener, doncs hi trobareu que hi ha resultats d'oposicions que s'han fet, allò és, no sé quan. I hi ha, o sigui, una, donar una tranquil·litat, que evidentment no és la que hi ha, però donar a les institucions de la pròpia organització estatal catalana una tranquil·litat i una, intentar una normalitat que posa molt nerviosos amb els intel·lectuals, com hem sentit a través del Rovira i Virgili, del qual ja m'agradaria que muntara després alguna cosa, però que en definitiva jo penso que són els dos dels elements més bàsics i més i fonamentals d'aquesta ordre en la retirada que es produeix. Com deies, a l'alçada del Llobregat, sí, és que sí que n'hi ha que força amb el Tagüenya a intentar crear aquesta línia, i ell diu que això és impossible, i el que fa senzillament és destruir els ponts. Anar posant inconvenients, que no és el mateix. Però jo penso que aquests són dos
seguint
elements
amb aquesta importants. Línia, seguint amb aquesta línia d'anàlisi militar de la retirada, una altra qüestió que la plantejo a tots dos, que a vegades s'ha sortit, malgrat que s'ha explicat poc, és el dels intents de destrucció, reals o no, de la ciutat de Barcelona, i també aquella crida gairebé desesperada que fa per pressió del govern central al president Companys quan diu resistir, quan pràcticament tothom sabia que el que calia només era la retirada. Com contemplau aquestes dues qüestions?
Vaja, jo penso que destruir Barcelona és una barbaritat. No vull dir que no se li hagués passat pel cap a algú. A mi, d'una manera seriosa, no em consta que ningú hagués, potser sí algun llibertari, que sempre n'hi ha d'aquests aixelebrats, hagués pensat, bé, doncs si han d'ocupar Barcelona, que no l'ocupin sencera. Però, en fi, a mi no em consta que hi hagi cap pla real de destruir ni Barcelona ni cap altra ciutat. Què es destruïen? Doncs es destruïen ponts estratègics, vies de comunicació per alentir l'avenç de l'exèrcit franquista. És tot el que es destruïa. Ni les fàbriques es varen destruir, de tal manera que molts propietaris varen recuperar la seva empresa, a vegades amb una maquinària millor que la que havien deixat.
I els gèneres?
I els gèneres, bueno, els gèneres ja n'hi havia poc en aquell moment.
I parlant de fàbriques, Palai, estàs d'acord amb que és extraordinàriament curiós que ara hi ha aquests follons amb l'aeroport, l'aeròdrom de Sabadell, que si no sé què, que si no sé quantos, no sé què. Clar, l'aeròdrom de Sabadell, els últims temps, doncs, hi havien, muntaven, i hi havien, doncs, l'aviació russa, els quatre avions que quedaven, etc. És curiós, l'aeròdrom de Sabadell no hi cau ni una bomba. Els franquistes no hi llencen ni una bomba. A Sabadell no hi cau ni una bomba. A Terrassa no hi cau ni una bomba. En canvi, a Granollers, al mercat, quan la gent va al mercat, ja, allà sí que cauen les bombes, no? I a Badalona, no sé, allà sí, però Sabadell, Terrassa i l'aeròdrom, no. Això es queda...
I a Figueres, i penso que un element que hi falta en els testimonis és justament la situació en què es varen trobar, sobretot la població civil, sistemàticament bombardejada i ametrallada per l'aviació franquista mentre es fugia. Hi va haver, penso jo, un intent clar d'humiliar, de castigar, de massacrar Figueres, que era la ciutat, la darrera ciutat de Catalunya, on es concentraven dotzenes de milers de refugiats, va ser bombardejada diverses vegades en pocs dies, no? Hi va haver un intent, penso jo, del franquisme.
Sí, i l'ametrallament en els fugitius.
Sense sentit, perquè no tenia cap mena ni sentit estratègic, era una població que fugia.
Càstig als vençuts.
Per què massacrar-la? Quan molta eren nens, dones, quina responsabilitat tenien en la guerra?
I amb tot plegat, els polítics què feien? Perquè el govern republicà espanyol i el govern català estaven concentrats a Barcelona i van començar la retirada. Quines eren les relacions entre ells dos?
Eren molt dolentes.
Exactament. Arribem a un punt que des que el govern de la República s'instal·la a Barcelona, doncs la gran majoria de les atribucions de la Generalitat de Catalunya desapareixen. Ja havien desaparegut algunes d'elles temps abans, però ja a partir del novembre-desembre del 37, amb la instal·lació del govern de la República, de fet la Generalitat de Catalunya quasi bé es converteix quant a funcions en una diputació, sense cap mena d'atribucions. Això es fa que, esclar, les diferències siguin brutals, perquè si parlem dels començaments de la guerra a l'agost o al setembre del 36, resulta ser que la Generalitat de Catalunya té un poder que mai a la vida havia tingut i mai a la vida ha tingut fins ara, i suposo que no tindrà. Vull dir, llavors, tenir el Banc d'Espanya a les mans, doncs és el que deia abans, aquesta és la revolució. Vull dir, els anarquistes parlen de la revolució però no assalten el Banc d'Espanya. Qui agafa el Banc d'Espanya és el govern de la Generalitat i els diners estan al Banc d'Espanya, no les quatre joies de quatre senyores riques que hi ha per alguns dels llocs. Però això és que ha arribat a tenir una força i un poder extraordinari com mai a la vida havia tingut, amb les comissions d'indústries de guerra, amb tot el que vulguis, no? Llavors arriba un moment que això es desapareix completament. Més, i acabo de seguida, al passar la frontera, el moment que Companys passa la frontera amb en Tarradellas i amb el mestre, el director general de Caixes, i porten l'última caixeta de diners que li queden a la Generalitat, torna el Negrín que acompanyava a Olesanya a França i els acaba de polir les quatre peles que quedaven. I l'Aguirre, el president del País Basc, que l'acompanyava a Companys en aquells moments, anys després, amb una revista d'Amèrica, doncs va escriure claríssimament que li havia dit amb el president Companys: això ho has fet fatal, perquè els catalans et demanaran a tu els diners en l'exili, no al govern de la República. Per tant, la veritat és que Catalunya queda no solament despullada amb l'exèrcit, sinó despullada amb tot, no?
Sí, Catalunya va ser constitucional, podríem dir-ne, fins al darrer moment. I els Mossos d'Esquadra explica Escofet que davant d'aquests diners pràcticament es van haver de quadrar dues vegades. Hem fet aquest comentari militar, hem comentat ja l'apartat polític, i abans d'entrar més a fons amb el polític i amb l'intel·lectual, hi hauria una altra qüestió que potser valdria la pena comentar. Va marxar molta gent, però no tenim el cens fet entre aquestes 460.000 persones, 480.000. Quants n'hi havia de catalans? Potser mai no ho podrem saber perquè no es van fer llistes a l'entrada. Tanmateix, hi ha una previsió dels governs, govern central, govern de la Generalitat, va poder marxar tothom, i les llenço en els dos, aquestes preguntes, va poder marxar tothom qui va voler. Molts testimonis expliquen que marxaven per una part de la ciutat, i no només de Barcelona, sinó dels pobles, i que per l'altra entraven. Molta gent no va poder marxar. Els trens no eren fàcils, no hi havia els sistemes ni de vehicles, ni d'autopistes, ni de sistemes de transport. Va ser fàcil poder marxar?
No. Penso que no va ser gens fàcil. És veritat que si Barcelona és ocupada el dia 26 de gener, ja potser feia més d'una setmana que començava a marxar gent. Però, una mica relacionant amb el que dèiem abans de la relació dels dos governs, va ser Negrín que dos dies abans li diu al Companys: ep, hem de marxar, perquè era el Companys de la situació militar, estava in albis totalment. Era el Negrín que l'informava, i l'informava el que li interessava a ell informar. Per tant, una certa imprevisió sí que hi va haver, i és clar, pensem, mig milió de persones, donem xifres rodones perquè potser eren 460, 470, serà molt difícil saber exactament la gent que va passar, controls allò estadístics no n'hi havia ni un, perquè hi va haver gairebé tothom se'n va anar als camps de concentració, però hi va haver molta gent que no. I va ser difícil, no hi havia trens, les carreteres estaven saturades, la gent marxava amb el que podia. A veure, sí que tothom que va voler marxar es va espavilar. Hi va haver gent que segurament va pensar que no calia que marxés perquè no tenia delictes de sang i que no li passaria res. Aquesta no va marxar i després s'ho va trobar, no? Hi va haver una mica de tot, però l'exili va ser l'exili físic, els refugiats marxant. Tothom que ho ha viscut, tothom que ho va viure, va dir que era una experiència molt dura que no li agradaria repetir mai més.
Bé, jo seguint amb el que està dient en Pla Pagès, el que voldria és citar precisament una persona, un historiador, Joan Serrallonga, que és precisament el que ha estudiat més a fons tot el tema dels refugiats i desplaçats en el seu llibre Refugiats i desplaçats dins la Catalunya en guerra, publicat l'any 2004. I ell ens dona xifres estudiades, ha estudiat municipi a municipi a tot Catalunya, de les persones refugiades i desplaçades que venien d'altres zones d'Espanya i dels propis catalans. I tenim com a dades oficials, com deia Esplai, el Departament de Governació de la Generalitat, a novembre del 37, fa pública la xifra d'uns 568.000 refugiats, aquest mig milió que deies, no? Procedents d'altres comunitats espanyoles, aquest mig milió, eh? El professor Joan Serrallonga, que recull aquestes xifres, fa una anàlisi en el que finalment exposa unes 590.000 persones procedents d'altres comunitats de la República, que moltes ja estaven en trànsit cap a França. Unes 30.000 relacionades amb les institucions de govern, serveis de refugiats, serveis sanitaris, serveis d'assistència, unes 205.000 lligades a les forces d'ordre públic, a l'exèrcit, al funcionariat i sota el control del govern de la República. Uns 150.000 catalans desplaçats de la seva residència habitual, molts dels quals hi tornaran, molts d'aquests, no? Això sí, i unes 35.000 persones més no controlades que deambulen pel territori. Així doncs, segons Serrallonga, el volum de població refugiada, evacuada no catalana, desplaçada en aquest còmput final, es comptabilitzaria a l'entorn del 28-30% de la població catalana del cens del 36. O sigui, fixeu-se la quantitat de gent que suma a les que ja hi havia aquí, no? I jo em vaig permetre buscar unes comparacions en xifres d'aquestes i estem, evidentment, davant unes dades esgarrifadores. Per això abans s'ha parlat dels intel·lectuals, però els intel·lectuals eren 24 comparat amb tot això. De fet, si comparem el volum de població refugiada i desplaçada que Catalunya acollia entre gener i primers de febrer del 39 amb els 10 països que als inicis de l'any 2000, 61 anys després, ocupen els primers llocs mundials en nombre de desplaçats interns, Catalunya aixoplugaria una població que en gran part es convertia en refugiada exiliada a França, Bèlgica, etc., solament per darrere d'Afganistan, amb 758.000, de Sri Lanka, amb 706.000, i ja ve Catalunya. Però a Catalunya, de 61 anys enrere, per davant de l'Azerbaijan, per davant de Colòmbia, per davant de Bòsnia i Herzegovina en plena guerra, davant de la Federació Russa, d'Eritrea, Sierra Leone, etcètera. I són dades de l'ONU, o sigui, dades de l'ACNUR. O sigui, que estem, doncs, en una situació extraordinàriament dura, no?
Ara el que podríem fer és escoltar un altre testimoni de la retirada. És el que va deixar l'escriptor Joan Sales en una carta adreçada al poeta Màrius Torres. De passada, ho aprofitarem per saber algunes de les circumstàncies personals de Joan Sales, que va tornar de l'exili l'any 1948 i que va contribuir de manera molt rellevant a la normalització del món editorial en català.
La retirada. Comença l'exili. La carta.
Diumenge, 15 de gener de 1939. Estimat Màrius, tinc el pressentiment que aquesta serà la darrera carta que et puc escriure en llibertat. I Déu vulgui que encara t'arribi. Per això m'esbravaré
a carta de Joan Sales a Màrius Torres.
Ja no s'ho havia dit després. Fins ara havia fet el cor fort. M'esforçava a creure en una victòria que ara ja només seria possible amb un miracle. Ja som molt a prop del Finis Catalonia. El desastre supera tot el que hauríem pogut preveure. Les divisions catalanes, destrossades a l'Ebre, no podien fer més del que fan, retirar-se tot combatent. Almenys totes ho fessin amb ordre, com la nostra. Des del 19 de juliol de 1936 hem anat d'error en error, de confusió en confusió, de desvari en desvari. Per això, ara ens trobem amb la tragèdia més incoherent que deu haver viscut el nostre país en tota la seva història.
Joan Sales, escriptor i editor, es dedicà a l'activitat política. Va ser militant al Partit Comunista Català, que va abandonar per dedicar-se a activitats nacionalistes al marge de les formacions polítiques.
La guerra no era civil, essencialment, perquè li faltava el tret essencial, però n'havia agafat tots els secundaris. Degut a la revolució anarquista i al fet que el govern no restablia l'ordre, havia agafat tots els trets secundaris d'una guerra civil, i molts la creien civil. A les cartes a Màrius Torres repetidament va dient: error garrafal. La guerra és contra Catalunya, contra la seva identitat, la seva llengua, per aviar-nos la llengua portuguesa. Si fos civil, seria per canviar el nostre govern per un altre govern nostre d'un color diferent. No, senyor. Era per deixar-nos sense govern.
L'any 1933, Joan Sales coneix el poeta Màrius Torres i s'hi carteja. Quan comença la guerra, el destinen a la columna d'Urruti com a alferes i participa als combats de Madrid, Xàtiva i al front d'Aragó. Al CIM, el Servei d'Informació Militar, un aparell d'espionatge i delació a les ordres de Moscou, el processa.
A detenir en Joan, que m'han detingut. I llavors ho va saber, va estar als calabossos del CIM a Barcelona. A les fosques hores i hores, que allà l'interroguen i s'assabenta de que l'acusen de no haver denunciat els seus germans. Ni tan sols ho sabia, que no s'havien presentat. Si jo estic al front i no he tingut permís. Però si lo hubiera sabido, los hubiera denunciado. I en Joan va dir: ¿por qué me ha tomado usted? Indignat. Van dir que no.
Joan Sales es va exiliar a Mèxic, on es va incorporar a la redacció del Full Català i Quaderns de l'Exili, amb Ferran de Pol i Raimon Galí. Torna a Catalunya el 1948 i 28 anys més tard edita Cartes a Màrius Torres. Joan Sales és l'autor d'Incerta Glòria, la primera novel·la publicada a Catalunya que enfocava la guerra des de la perspectiva dels vençuts.
En la perspectiva de l'exili, la població marxa, però marxa cap a una nova porta. Però aquesta porta sovint se la troba tancada. Què significa la frontera oberta, tancada, quan hi ha un govern teòricament afí i amic, malgrat que el pas de la guerra ja s'ha vist el del comitè de no intervenció en la política que ha portat? Per què no s'obre de sempre la frontera en França, Pelai Pagès?
A veure, la gent marxa perquè té por, perquè s'expliquen històries dels moros, sobretot. Hi ha marxa de la por al moro, hi ha una horrible por al moro a Catalunya, de tal manera que marxa població civil, que en principi no tindria per què marxar. Marxen obrers, camperols, marxen moltíssima gent i es troben, efectivament, en moments determinats amb la porta tancada. Què va passar aquí? Jo penso que va passar simplement que el govern francès no va tenir la previsió del que podia passar davant la derrota de la República i davant l'allau de refugiats que li venia damunt. No penso que hi hagi, i serà més tard, perquè no hi ha refugiat que no malparli de l'actitud francesa, Jo sóc partidari dels que també matitzaria molt aquesta actitud francesa, perquè efectivament hi ha l'actitud del govern que es troba amb 500.000 de persones que ha de col·locar en un lloc o altre, i ho farà de la pitjor manera que sàpiga, tancant-los en camps de concentració, però després hi ha la societat civil francesa, hi ha l'esquerra francesa, des del Partit Comunista, el Partit Socialista, que intervé, hi ha organitzacions civils, a vegades sense ideologia, hi ha els quàquers americans, hi ha un munt d'associacions que intervenen per ajudar els refugiats. Penso que els francesos potser varen pecar d'ingenuïtat al govern en no saber, en no preveure el que els hi esperava. I també, evidentment, aquí hi hauria una altra actitud política, que era la delicadesa de la situació política que s'estava vivint a Europa. Estem parlant del mes de febrer, i la Guerra Mundial no passarà, passarà escassament mig any que esclati. Per tant, i França sabia quin era el seu enemic, i sabia que Alemanya havia participat directament en la victòria de França. Aquí també hi ha una actitud, a veure, els refugiats republicans eren una mena de patata calenta pel govern francès. Hi ha una mica de tot, hi ha imprevisió, hi ha actitud nacionalista, que davant de la Guerra d'Espanya no van ser els únics que varen aplicar, els anglesos també i les democràcies en general, hi ha una mica, doncs, imprevisió, però, insisteixo, França hi va haver una societat civil que va fer tot el que va poder per alleugerir al màxim la situació dels refugiats.
En parlarem amb altres programes, sobretot dels camps d'internament, perquè el delegat de la Generalitat a Perpinyà trasllada al govern francès des de la tardor del 38 la previsible afluència multitudinària, i el govern francès el que fa és habilitar filferrades a les platges. Sigui com sigui, has dit molt bé que és una patata calenta, en el sentit que la propaganda dels grups del CIFNE, de Cambó, que també ja en parlarem, provocaven aquesta, diguem-ne, por al roig, en podríem dir. Sí, però, Francesc Bonamusa, que ens agradaria conèixer una mica aquestes característiques de l'exili, que ho van haver de patir molt, aquesta frontera tancada, que sovint la persona que podia tenir un passaport diplomàtic o el càrrec polític podia traspassar, i no anava sovint, a part d'alguna excepció, a la platja, sinó que podia anar o seguir via París passant per Perpinyà. Per tant, va ser un exili també molt popular, un exili d'àmplies capes de la població que fugien, com explicava en Pelai Pagès, que fugien d'aquesta por al terror que durant uns anys constantment la premsa anava, a vegades magnificant, però molt bé detallant, què havia passat a Màlaga, què havia passat a tants i tants llocs en els que l'acció de les Toledo va ser tancada quan es va entrar als corresponsals estrangers, per lo que va succeir. Per tant, l'exili també és d'una gran part de la població, com explicava el professor Serrallonga, no?
Sí, bé, de fet, jo penso que un dels responsables més importants d'aquest tema que estàvem comentant és Gran Bretanya. Gran Bretanya és precisament la que imposa o crea aquest comitè de no intervenció. Crea el comitè de no intervenció en el marc de la Societat de Nacions. Quan? Quan Alemanya i Itàlia no formen part de la Societat de Nacions. Per tant, el comitè aquest de no intervenció, doncs significa que no poden intervenir totes les potències, excepte Alemanya i Itàlia, que com que no són sortit de la Societat de Nacions, intervenen perfectament i envien material, avions, etcètera, etcètera. Per tant, responsable màxim, jo penso que és Gran Bretanya. Per això, i per moltes més qüestions que no és ara el moment de comentar-ho. Per tant, França es troba, com ha dit en Pelai Pagès, lligada entre 500.000 de persones que li entren pel sur, amb els condicionaments de la Societat de Nacions per l'altre cantó, etc etc. I això ja ve de temps, perquè jo voldria recordar aquí l'origen d'aquella famosa frase de además morir de pie que vivir arrodillado, no?, de Dolores Ibárruri, que és del setembre del 37, em sembla, en un míting precisament a París, dient que el govern no ajuda a Espanya, però que, si us plau, que el poble ajudi a Espanya, etcètera, etcètera, no? Per tant, la cosa té el seu... ja ve precisament de lluny. Per tant, penso que sí, que aquí tenim, doncs, una situació prou prou trista, el suficient com perquè, si se'm permeteu, llegiré d'un intel·lectual també. Però dos... volia comentar-ne uns, però ja em dic que ho deixaríem per més endavant. Aquest és senzillament del Joan Oliver, un tros de les corrandes de l'exili. I és allò del pas, precisament, de frontera, no? Que diu, una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. I més endavant, avui en terres de França, i demà més lluny potser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré.
Una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena.
Fins d'aquí, doncs, el primer capítol de Veus de l'Exili. Gràcies, doncs, als professors Francesc Bonamusa i Pelai Pagès per les seves explicacions i precisions. Si voleu saber més coses sobre aquest moment històric, us recomanem que escolteu el capítol segon d'aquesta sèrie. Parlarem del pas de la frontera, l'última mirada.
Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Nati Adell, Judit Perpinyà, Txell Feixes, David Badia, Àlex Bosch, Oriol Moner, Marc Vidal, Òscar Callau i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.
Mitja vida condormida, l'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser, no em moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En la terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com el Vallès no hi ha res. Els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del pujol, i a la platja un tenderol que bateix com un ala. Una esperança desfeta i una recança infinita i una pàtria tan la somio completa.